les 6 de la tarda, 7 minuts. Tot seguit conversarem amb el director de Relacions amb Entitats i Empreses del Síndic de Greuges, exdiputat del Partit Popular Català, exportaveu parlamentari i exvicesecretari general de Coordinació i Acció Política del Partit Popular a Catalunya. Estem parlant de Francesc Vendrell. Senyor Vendrell, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies. Tan ex fan com por, perquè vol dir molts anys, això.
Bueno, he dit ex perquè quan un ja té veterania amb segons quines coses, doncs es van acumulant, saps? Això és com el Barça, ja sé que vostè no és futbolero. No. És a dir, quan hi ha molts títols, doncs s'han de numerar, no? Són tantes, sí, sí, tantes sí. Lligues, tantes copes d'Europa, tanta cosa, sap? No és que sigui molts anys, vol dir que són anys d'experiència.
Val.
Veterania. Molts analistes situen, senyor Vendrell, com a punt de partida de l'actual crisi entre Catalunya i l'Estat espanyol, la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Vostè va ser un dels ponents d'aquell Estatut i el dia que es va aprovar al Parlament de Catalunya, vostè va dir això.
Els diputats i diputades del Grup Popular al Parlament de Catalunya han promès l'Estatut. Aquest. L'Estatut de tots, el nostre. Que no ens agrada, que si algun dia podem el canviarem, però avui per avui és la llei i l'hem promès.
Vostè deia, no ens agrada l'Estatut, no ens agrada, de fet, vam presentar una esmena a la totalitat i no va prosperar, però l'hem votat i és l'Estatut de tots, és el nostre, això és el que deia vostè. Però quan afegia que si podien, que algun dia el canviarien, no sé si pensava en una sentència com la que va arribar anys més tard al Tribunal Constitucional, o aquella sentència va ser un error. Què en pensa vostè?
No, home, jo crec que la sentència és una altra història. És a dir, quan deia jo que si algun dia podíem, el canviaríem, doncs suposo que pensàvem si algun dia governàvem, teníem 90 escons, etc, etc. Jo crec que la sentència va ser un error. Perdó, la sentència. Al presentar el recurs va ser un error. Segona, a veure, sempre s'ha volgut justificar amb què, en termes jurídics, amb el reglament, amb les lleis a les mans, no quedava més remei que fer-ho en aquell moment. Però això als ciutadans els era molt difícil d'entendre que després d'haver-ho referendat, doncs es fes servir el Constitucional. Quan, a més, si hem de ser sincers, el Constitucional és un tema polític. Vull dir que la sentència del Constitucional no retalla tant l'Estatut com això. L'Estatut que va sortir del Parlament de Catalunya es va retallar en el Congrés dels Diputats seguint el guió que van pactar una nit d'un dissabte el senyor Zapatero i el senyor Mas. Allà es va fer la retallada autèntica. La sentència del Constitucional retoca quatre coses i la major part són interpretatives. Jo sóc partidari, precisament, d'anar enrere, de tornar a l'Estatut del 2006, per entendre'ns, i s'hi pot anar perfectament.
Pel que em diu, va ser, doncs, més incisiu, va tenir més influència la retallada que van pactar, segons vostè, Zapatero i Mas, que no la retallada que va fer el Tribunal Constitucional.
És un problema de mirar els textos.
D'això Mas no en parla mai.
No, perquè sempre els dolents de la pel·lícula han de ser alguns i els altres són els bons. Però és un problema de comparar els textos, vull dir, hi ha coses que són... I també, en el cas de la sentència del Constitucional, insisteixo, va ser un error presentar el recurs, però en el cas de la sentència del Constitucional, el Partit Popular presenta el recurs per 200 articles, si no m'equivoco, més o menys ara fem números rodons. El Constitucional d'entrada diu que en 170 no té raó i que amb els altres 30... uns 14 són interpretatius, que vol dir que si es canvia la llei es pot fer, i que n'hi ha uns quants que sí que diu que són inconstitucionals. Entre altres, el que el síndic de Greuges tingui l'exclusiva de l'actuació a Catalunya. Però es podria tornar perfectament a l'Estatut del 2006, que no era un mal estatut. Tenia alguna cosa potser discutible, sí, evidentment, però retrencava res.
Un té la sensació que a dia d'avui no estem en l'Estatut del 2006, sinó que estem abans de l'Estatut del 78. Vull dir, pel 155, per la situació que es troba a Catalunya.
Estem en un moment molt complicat. Evidentment, un té la sensació, segurament, que estem en el 78 o 77,
sí,
sense Suárez i sense Tarradellas. I jo m'hi dono moltes voltes, però no hi veig la sortida. Com algú no pari, freni, recordi a on va començar tot i tornem allà i tornem a plantejar-nos les coses amb el que ens hem equivocat els uns i els altres. Si no es fa això, això té difícil solució. I no és un problema d'anar esperant que es solucioni sol, que l'ambient es va, i és lògic, radicalitzant, perquè els ciutadans es van cansant i ara ja es comencen, crec, a cansar de tots junts, perquè estem fent o estan fent algunes coses que són per nota.
Segons va explicar vostè mateix al Parlament, es va incorporar a la ponència de l'Estatut l'any 2004, vostè es va incorporar l'any 2004, amb la voluntat d'escoltar i col·laborar. Fins i tot va dir que no tenien intenció de tirar aigua al vi. Jo li pregunto, anys més tard, amb la perspectiva, vostè va rebre pressions des de Madrid per tenir una actitud més beligerant contra l'Estatut?
Diré una cosa i no diré més, eh? Sí.
Marta.
Justament quan es va aprovar l'Estatut al Parlament i vostès van presentar l'esmena a la totalitat, aquell dia, en acabar el debat, vostè va rebre un sobre, no sé si estic equivocada, ho he llegit en una entrevista, amb una nota que posava... Esperi. No s'espanti.
Més en el Partit Popular, no?
No s'espanti. Un sobre amb una nota. Hi havia una nota, eh? I la nota posava: Vendrell, si tu visquessis a Anglaterra, series English o British?
Sí, és veritat, jo la tinc guardada a casa i era del president Maragall. I
què volia dir amb aquesta pregunta, Pasqual Maragall?
Jo, la veritat... evidentment la resposta era British, però...
Per què British?
Perquè és una visió molt més àmplia... I és una visió molt més descentralitzada, i és la Gran Bretanya, cada diguem, nació té el seu joc dintre del British.
És que l'hem donat voltes amb la Marta i no sabíem, la pregunta quina era.
Té que veure amb la meva intervenció que havia fet. A veure, no és cap secret que el Partit Popular a Catalunya, quan l'Estatut es va tramitar, no vam votar que no a tot, vam votar que no a la totalitat, evidentment no ens quedava més remei, però a les parts parcials de l'Estatut hi va haver coses que vam votar que sí, hi va haver coses que ens vam abstenir, hi va haver coses, doncs, que vàrem votar que no, evidentment. Jo crec que alguna cosa devia haver dit, que el Maragall em va enviar aquesta nota i jo li vaig contestar. No li vaig contestar al British, sinó que li vaig contestar que jo era un català que estimava Catalunya i no sé què més.
Em sembla que la Marta té la...
No la tinc apuntada, la frase, aquí, no? Estava la part de documentació de l'entrevista que no he afegit aquí.
Perquè teníem la resposta i tot que vostè li va fer a Pasqual Maragall. Ara que parlàvem de presidents catalans, amb qui vostè ha coincidit al Parlament, és amb Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla. Qui va fer... en aquest cas, per vostè, més bon paper, i qui va estar, no va estar massa encertat, dels tres?
És difícil dir-ho, però jo tinc més... Jo diria... si jo m'inclino sempre per dir Pasqual Maragall. Jo crec que, potser perquè hi ha la confusió, és veritat, entre l'alcalde de Barcelona i el president de la Generalitat, però... jo crec que Maragall va ser un bon president, va intentar fer una cosa que tenia una certa lògica, que és l'Estatut, la reforma de l'Estatut, intentant fer un pas que se li va escapar de les mans, això també és veritat, però que, vaja, a mi, si me'l fes ordenar, jo posaria sempre la meva simpatia és pel Pasqual Maragall.
A veure, has trobat el que va
respondre? Ho tinc, vull dir que la Marta només cal que ho trobi i ja podràs llegir-ho, perquè tens aquí tot el buidat de l'entrevista.
Espera, que vaig cap allà perquè ja m'ho
dic. Estem buscant la Raquel i va contestar vostè a Pasqual Maragall.
Però si això era secret.
Bueno, però escolti, no serà secret, senyor Vendrell, perquè ho va explicar en alguna entrevista el que va contestar. A veure, espera, busquem aquí, Vendrell, tot és Vendrell.
És clar, perquè és el buidat de
tot. En tot cas, per anar avançant, vostè va ser portaveu del grup parlamentari del Partit Popular Català entre els anys 2003 i 2007. Per tant, va viure des d'aquest càrrec la legislatura, com deia fa un moment, de Pasqual Maragall i dos primers anys de José Montilla. Ara deixem posar-li un moment que es va viure al Parlament de Catalunya protagonitzat per Pasqual Maragall.
Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%.
Què em va pensar quan Pasqual Maragall va agafar el micròfon i va dir això?
M'agradaria que aquesta conversa, bueno, aquesta intervenció, es senti sencera.
Bueno, si vol la...
No, ho dic perquè el que diré. Jo, vam quedar sorpresos. Però jo, sincerament, vaig quedar molt més sorprès de la continuació. De com ens venem l'Estatut per un plat de llenties. Perquè la continuació de l'entrevista...
Del diàleg al Parlament,
del diàleg,
no?
Perdó, sí, del diàleg entre el líder de l'oposició i Pasqual Maragall no té desperdici.
Sí, sí, l'estem buscant, eh? És el moment en el que... Sí, sí, respon Artur Mas i li diu: vostè acaba d'engegar ara mateix la legislatura a dida.
Teníem coses molt importants a fer, que era l'Estatut, i vostè, esclar, aleshores, i Maragall fa marxa enrere.
Tenim el document, l'escoltem.
Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Senyor Mas, té la paraula breument.
Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Vostè ha perdut completament els papers, senyor Maragall. Si era per això, realment es podia haver estalviat aquesta intervenció. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. I per tant li demano, formalment, amb modèstia i amb ple respecte, que vostè retiri aquesta última expressió i que puguem tornar a restablir aquest mínim de confiança que el nostre país necessita.
Honorable senyor diputat, accedeixo a la seva demanda.
Ara sí que hem escoltat la seqüència sencera, senyor Vendrell.
Jo crec que és un episodi trist, no massa, per no escoltar-lo massa sovint.
Però trist per part d'aquí?
Per part de tots. Vull dir, estàvem amb l'oasis encara. I aleshores es barrejaven les coses. I aquestes... Perquè al final... Jo no sé si hi havia 3% o no hi havia 3%, però que no hi havia coses clares s'ha anat veient.
Bueno, per exemple, el cas Palau.
Per exemple. S'ha anat veient que això sí que era cert. I barrejar la legislatura, l'Estatut, que era el de la legislatura, amb un problema que venia per un altre costat, no crec que sigués bo. I crec que això ho fem bastant sovint, eh?
Però vostè ha fet èmfasi en el que va contestar a Artur Mas, que li va cridar l'atenció. Ha dit...
Home, és que no fa una resposta dient no, això és mentida, no sé què, no sé quantos. Fa una resposta de, sincerament, els que també, de plat de llenties, de dir aquí... vostè li contesta per l'altre costat. Vostè,
sí, sí. No ho nega.
No ho nega, i vostè amb això engega... A veure, hem de recordar una cosa. Sense Convergència no es podia canviar l'Estatut. Perquè Convergència, encara que tots els altres haguéssim votat que sí, teníem 89 vots. I com que era una època que això anava d'en sèrio, no com el setembre, i els 90 vots eren imprescindibles, Convergència en tenia 46. Per tant, tenia la clau de la reforma de l'Estatut
Ara permeti'm que...
I per això, Pasqual Maragall ho retira.
I per això Pasqual Maragall
Pasqual Maragall ho retira.
Em crida l'atenció que el senyor Vendrell diga, encara que haguessin votat tots a favor, m'ha fet la sensació que vostè parla de l'Estatut del 2006, ara ens en parlava, no?, que no va ser un mal estatut. Si no era un mal estatut, per què van presentar una esmena a la totalitat?
A veure, no, jo ja no la vaig presentar. No sé si ja ens havien tallat el cap o faltava pocs dies. Però... A veure, hi havia, ho he dit abans, hi havia temes que sí que eren inconstitucionals. A veure, l'Estatut té un problema. Es pretén fer, i el constitucional és l'argument que fa servir, es pretén des de Catalunya, des d'una llei orgànica, blindar les competències i modificar, diguem en part, la Constitució. Blindar les competències segurament és bo i sa, perquè si no l'Estat via lleis orgàniques entra dintre les teves competències. Però tu això no ho pots fer des d'un estatut d'autonomia. Ho has de fer modificant la Constitució. Al final el Tribunal Constitucional fa servir el mateix argument que la LOAPA, que era la llei que es va fer per harmonitzar, i el Constitucional se l'emporta per endavant, en aquella època del Tejero, se l'emporta per endavant fent servir el mateix argument. Des d'una llei orgànica no es pot modificar la Constitució. O sigui, que hi havia raons, diu sí, diu ara, diu eren tan importants com per que generéssim un malestar polític quan a més no es va saber explicar bé. Jo crec que no era, jo crec personalment, és una opinió, que no eren tan importants. L'altre dia, per un tema del síndic, estava mirant el que l'Estatut diu en la definició de nació, el del 2006, tal, diu, parlo de memòria, en el preàmbul diu la majoria del poble de Catalunya, o el poble de Catalunya majoritàriament, considera que Catalunya és la seva nació. No diu què és el que en la Constitució es diu nacionalitat, i en l'articulat diu i Catalunya exerceix el seu autogovern a través del concepte de comunitats autònomes. És a dir, ho lliga d'una manera que dius, bueno, on està el problema aquí? És inconstitucional, diu, sí. Sí, diu, però el problema on és?
Vostè va ser la mà dreta de Josep Piqué en la seva etapa al capdavant del partit, fins que el juliol del 2007 va presentar la seva dimissió irrevocable. I en aquell moment vostè també va ser, en aquest cas va presentar la seva renúncia com a vicesecretari general de coordinació del Partit Popular Català. Li pregunto...
I em pensa com a portaveu, sí.
Li anava a preguntar primer per què van dimitir, i després si es van la raó va ser que es van sentir un cop més desautoritzats des de Madrid. Aquesta va ser la raó.
La raó va ser que en Piqué es va sentir un cop més desautoritzat des de Madrid, i a més era el cop que ell havia dit que si tornaven a desautoritzar, doncs ja no hi hauria marxa enrere. I home, a mi em va semblar que la lògica era que si desautoritzaven, doncs el cap, el subcap, també quedava desautoritzat, i el correcte era dimitir. Vaig dimitir de vicesecretari general i van cessar de portaveu.
Vostè continua militant al Partit Popular?
No, no puc. És a dir, a part de...
No, però no pot o no vol?
No puc. Vull dir, el fet d'estar al síndic de greuges implica, diguem, neutralitat, i per tant implica no militància en un partit polític.
I si no estigués al síndic, sí que seria militant?
És una pregunta complicada, perquè la resposta em sap greu. No, però em sap greu. Vull dir, em sap greu perquè jo crec que el Partit Popular a Catalunya hauria de ser el que és a Espanya, vull dir, una força política homologable i homologada. no una cosa residual, hauria de ser el que és Europa, i per tant que s'haurien de fer molts replantejaments polítics, que és el que defensava nosaltres en aquell moment. Crec que és una llàstima que no s'hagi fet. Crec que el viure de vegades de la no reflexió i del dir doncs són els altres que no ens entenen aporta a que el Partit Popular estigui en la situació que està, cosa que un com qui ha dedicat hores i esforços, torno a dir no, però em sap molt de greu.
Vostè, senyor Vendrell, era diputat al Parlament quan Ciutadans, el 2006, va aconseguir entrar amb 3 diputats. Ara en tenen 36. Com s'explica que hagi quedat en bona part, s'hagi quedat en bona part dels votants de l'EP i d'aquest resultat realment, per dir-ho clar, espectacular, es van guanyar les eleccions?
És un problema de percepcions. És a dir, els ciutadans de Catalunya, i això jo, és un problema de mirar les enquestes, cosa que els polítics no fan mai. Només es miren l'última fulla de quants escons trauré, no? I no es miren tot lo previ, i a més només es miren l'enquesta de cada 3 mesos, que és la que treu la intenció de vot, i no es miren la de cada 15 dies, que treu les percepcions de la gent. Els ciutadans de Catalunya perceben, jo ho dic de vegades d'una manera molt bèstia, no? Però ho diré. Ciutadans com una cosa, com un partit que és seu. Segurament és el nostre raro, però és nostre. El perceben molt més centrat que el Partit Popular. I el perceben, curiosament, molt menys espanyolista que el Partit Popular. O sigui, el que guanya per espanyolisme i guanya per dreta a qualsevol enquesta és el Partit Popular. Per què? Albert Rivera és de la Garriga, no? Mm. I es diu Albert. I fan una política molt més jove. El Partit Popular té el problema que és percebut com un partit de Madrid. Ciutadans és percebut com un partit de Catalunya. I a part d'això, crec que Ciutadans ha sabut trobar un relat, una defensa lògica de la seva posició, i això ho ha sabut fer molt bé, i per això ens agraeix que el Partit Popular de Catalunya no vagi sabut fer.
Li anem a preguntar per això. L'altre dia, escoltant el senyor Cirera amb una tertúlia, en aquest cas a Ser Catalunya, ell va explicar com a anècdota que quan el van enxampar amb el telèfon, tot això venia per allò del telèfon del Comín, quan el van enxapar amb el telèfon, sí, que deia este partido es una mierda, sí, ell va explicar, i va dir que no l'havia explicat mai, que en aquell moment ell havia proposat i s'estava negociant a que Albert Rivera formés part del Partit Popular, i que el partit a Madrid li havien negat aquesta possibilitat. Això ho va explicar en aquest cas, en aquesta conversa.
Jo no hi era.
Jo no ho sap.
I no ho sé.
I d'aquí ell deia que, clar, que si Albert Rivera finalment l'hagués... És a dir, hagués entrat al Partit Popular, que otro gallo hubiera cantado.
Li s'hauria encarregat de que otro gallo hubiera cantado, sí.
Però li hagués passat com d'altres dirigents del Partit Popular, o no? Això, no?
Sí. Sí, sí. Dir, jo crec
no, buscava la confirmació del que m'havia semblat sentir, però he pensat, jo crec que amb el que ha dit era suficient, sí, sí, he estat lent aquí.
Albert Rivera, si és que això és...
Això ho va explicar el Daniel Cirera.
Perquè dubtar-ho, va fer molt bé de continuar amb Ciutadans.
Escolti, parlem de la situació actualment a Catalunya, clar, d'aquest estatut a on som ara. jo crec que, a dia d'avui, jo crec que era impensable la situació del que estem vivint. Per exemple, no sé què en pensa vostè sobre el fet que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estiguin a dia d'avui a la presó, sense que en aquest cas se'ls hagi jutjat. Què en pensa vostè sobre aquest
home,
cas?
Home, jo, i més un d'ells, no? Vull dir, el Jordi Sánchez...
Que va treballar amb...
Vaig treballar, doncs, 4 anys i mig o 5, no? El síndic amb ell i ens vam passar moltes hores parlant de política i d'aquestes coses. I amb l'Oriol Junqueras coincidíem amb la tertúlia aquí.
Els dimarts?
Alguns dimarts venia, sí.
Sí.
Jo no ho puc entendre, perquè, diu, escolti'm, diu, estan en presó preventiva... Diu, perquè respecto el senyor jutge, que segur que en sap més que jo, però el sentit comú diu, escolti'm, aquests senyors podien haver marxat a Cuba, perquè ja que anem a Suïssa, anem a Bèlgica, o a Montintín, algú que vagi a Cuba. Aquests senyors haurien pogut haver marxat tranquil·lament, no presentar-se, es van presentar, no és que els vagi anar a buscar la Guàrdia Civil i els vagi portar, van anar-hi, diu, poden tornar a repetir el delicte? Diu, sí, com també tots els altres que estan dient que això era broma, que no sé què, també el poden tornar a repetir. O sigui, jo no logro entendre, sincerament, i em sap molt de greu, que aquests ciutadans estiguin a la presó. No, per mi no té sentit en un tema que jo no nego que hi pugui haver una part delictiva. No nego que hi hagi un delicte. Vull dir, el que sí que afirmo és que ve d'un procés polític mal portat per tots. I que potser el just seria, com que és un problema polític, enfrontar-lo políticament.
Ara que vostè parlava de Jordi Sánchez, avui és el nom nou que apareix com a possible candidat a la presidència de la Generalitat. No sé com ho veu vostè, això.
Jo crec que seria el millor, però...
Per què?
A veure, perquè té experiència...
Sí, perquè... Està, dic perquè està imputat des de la presó.
No, aquest és el problema. Ara el diré a continuació. Com a persona, jo crec que és una persona amb experiència, ha gestionat coses, té experiència política, és una persona, vaja, o molt ens enganyaven quan parlàvem, doncs, dialogant i sensat amb les coses. Ara, esclar, el problema del Jordi Sánchez, i això, el que ho proposi, ho sap, és que està imputat. I, bueno, està, ara se'n diu no sé què...
Però investigat.
Sí, investigat. Mm. Està investigat, que hi haurà un judici, que, esclar, si algú vol provocar, i aquest és l'altre tema, l'espectacle de que el president de la Generalitat estigui a la presó, si després sigui jutjat, no crec que sigui l'espectacle que més ens convé. Trobar una solució política vol dir trobar una solució política. A mi m'agradaria, o sigui, però és jugar amb foc, jugar amb el Jordi Sánchez en aquest moment. Si hi hagués sensatès, però és que jo no. El meu problema és que crec que o es fa políticament i es torna a on va començar, que al final va començar amb 4 coses que jo crec que són perfectament solucionables. Vull dir, en parlar una, amb l'Estatut, tornar a l'Estatut del 2006, vull dir, es pot fer, és voluntat política pura, separant una mica de l'Estatut el reconeixement d'un fet que és la llengua i la cultura i fins i tot el reconeixement de que Catalunya pugui participar en organismes internacionals com la UNESCO, No parlo de l'ONU, que això ja va ser el senyor Macron que va dir que no. Però, com la... Vull dir, tal, hi ha un fet de finançament que algun dia s'ha d'arreglar i és que no hi ha cap més problema. Vull dir, perquè el corredor del Mediterrani... Vull dir, no és el tema. El tema són aquests tres.
Citava vostè com un dels temes el reconeixement de la llengua i la cultura. Aquests dies s'ha reactivat...
Sí, m'he posat en un altre.
Sí.
Diu ara.
S'ha posat al damunt de la taula aquest debat sobre el model de normalització lingüística i avui justament el Tribunal Constitucional ha anul·lat les anomenades beques BERT, que obligaven la Generalitat a pagar 6.000 euros per escolaritzar els fills en castellà. Què li sembla aquesta...
És que el Constitucional és molt seriós ara. A mi em sembla que la polèmica és una polèmica falsa des de Catalunya. És a dir, el model català ha funcionat i ha funcionat bé. Té algunes imperfeccions, o sí. Alguns temes, torno a dir, són discutibles, diu sí. Diu, però escolti, hem aconseguit que la societat estigui tota ella, diguem, sense cap tipus de tensió. Jo no conec a cap nen o a cap persona gran que no sàpiga parlar en castellà. No conec a cap. Val? Els meus avis no en sabien. Vull dir...
Sí, sí.
I no era per culpa de la immersió, vull dir, esclar, vull dir. No en conec a cap. I... Aleshores, un es planteja per què hem de intentar fer liu amb un tema que està funcionant. Per tant, jo la veig una polèmica forçada que no té un fonament. I, evidentíssimament, el del Constitucional anul·lant les beques del senyor Berg, amb tot el carinyo al senyor Berg, doncs té tota la raó.
Disculpi, vostè diu ara la polèmica és falsa, però si no estic equivocada, el 2006, quan vostè encara era portaveu del Partit Popular Català, la primera legislació, la primera proposició que van presentar al Parlament, la primera iniciativa que va presentar al Parlament el PP català, va ser una proposta de reforma de la llei de política lingüística per eliminar les sancions per no posar rètols en castellà, en català, i per derogar la immersió lingüística a les escoles i que el castellà fos llengua vehicular. Si no estic equivocada, aquesta va ser la primera iniciativa que el PP català va presentar al Parlament quan vostè era... portaveu d'aquesta formació.
No ho negaré, però no ho recordo.
Aleshores ha canviat d'opinió sobre aquesta qüestió?
No, jo sempre he mantingut la mateixa. A mi em va representar que un ex cap de gabinet del president del govern anés per tot Catalunya demanant la meva dimissió perquè vaig dir que això del català i que el castellà no estava perseguit a Catalunya quan el president del govern 5 minuts abans havia dit que sí. Vull dir, no ho recordo. Jo, del 2006...
2006, després de les eleccions del 2006, sí.
Doncs vam estar sembrats. La veritat és que no ho recordo. No, a veure, perquè sí que... I, amb el tema de les sancions... Jo sempre he explicat, i ho vaig explicar al Parlament, jo la primera multa administrativa que vaig pagar en aquest món, la va pagar el meu pare, era me la van posar per pintar a les parets volembismes catalans, o sigui, estic parlant de la prehistòria, no? I va ser la primera multa administrativa que em va tocar pagar. També és veritat que a continuació posava mi monges sueques, però la multa no anava per les monges, sinó que anava pel tema dels bisbes. Potser sí. Estic pensant i... Bueno, deixem-ho córrer. El 2006 ja s'havia aprovat l'Estatut.
Ciutadans havia entrat al Parlament.
Ciutadans havia entrat al Parlament i la maror era Ja es veia venir el 2007, no sé si m'explico.
Uh-huh. Escolta, abans d'acabem, resol el que li va contestar...
Sí, ell tenia bona memòria, el senyor Mandarín.
Molt bona memòria. Li va preguntar exactament, series English o British si visquessis a Anglaterra? Era, Vendrell, si visquessis a Anglaterra series English o British? I vostè va dir, evidentment, encara que visqués a Anglaterra, jo seria català, seguiria sent català. Tot i això, la resposta seria British, en cas que hagués de contestar.
Bona memòria, bona memòria. Sí. Ho ha clavat. Senyor Vendrell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer, feia temps que no l'escoltàvem.
Jo feia molts anys que no parlava.
No, per això teníem interès a que ens acompanyés i que ens donés el seu punt de vista de tot el que passa. Per tant, li agraeixo molt que hagi acceptat la invitació.
A vosaltres.
Francesc Vendrell, director de Relacions amb Entitats i Empreses del Síndic de Greuges, exdiputat del Partit Popular Català, exportaveu parlamentari i exvicesecretari general de Coordinació i Acció Política del Partit Popular a Catalunya. Avui ens ha acompanyat a l'estudi de RAC1. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem. Fins ara.